Doncs apa, que fem la nostra ullada al Dia Mundial i avui, doncs, per exemple, trobem que és el Dia Mundial d'una malaltia d'aquelles rares, el síndrome de Kabuki. Afecta a una de cada 32.000 persones i està relacionada amb els retrasos en el desenvolupament, el creixement lent, postnatal i dificultats d'aprenentatge. Per tant, per què existeix aquest Dia Mundial? Doncs perquè, almenys, si no l'havies sentit a parlar mai, i avui jo te'l dic, avui és el Dia Mundial de la síndrome de Kabuki, doncs pots saber que existeix i escolta, en la mesura de les possibilitats, doncs se pot presentar alguna situació a la vida en la que pots donar un cop de mà. Que sàpiguis el que és. Per això serveixen aquests dies mundials. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tenim per endavant tota una setmana. Avui és dilluns, 23 d'octubre del 2023. Hores d'ara, 21 graus i mig pràcticament a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 16 graus avui, però ahir ens vam baixar una mínima de 7,9 graus. Segur que ho has notat a casa. Perquè és veritat que quan fa calor, al final s'acaba notant i dins de casa no treus la calor de cap manera, però també és veritat que quan hi ha 2, 3, 4 dies que comencen a baixar les temperatures màximes i les mínimes, també es queda freda la casa. I la mínima d'ahir, doncs, de 7,9 graus, va fer això, que notéssim un matí fresquet, fresqueta. Ha estat plovent en aquestes darreres hores. Des d'ahir diumenge fins avui a les 11 del matí, podem parlar de 107 litres per metre quadrat a Espot, a la cota 2.519, de 52 litres per metre quadrat a Arcalís, a Andorra, de 39 a Escaló, de 36 a Capdella, 34 a Esterri, 34 a la Bonaigua, 27 a Arties, 26 a Pont de Suert, 25 a Certescan, 23 a Castellnou, 20 a Viella i Senterada, o 14 litres per metre quadrat a Tremp. A l'estany Genton han caigut 72 i a l'estany Saburó 95 litres per metre quadrat. Fixa't que les quantitats més grans són a cotes altes i això és una bona notícia, ja saps, perquè a part de sanejar, regar, donar vida a tota la part alta de la muntanya, després aquesta aigua acaba arribant a les valls que la condueixen directament cap als embassaments, i això és una bona notícia. Però busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui està amb nosaltres el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida continuarem amb cel ennuvolat i amb xàfecs dispersos a últimes hores. Al Pirineu encara amb cel cobert i ruixats i les màximes entre 19 i 24 graus. El vent fluix i demà dimarts dominaran els intervals de núvols durant tota la jornada, però a primeres hores tindrem cel cobert on no es descarten allà xàfecs dispersos que seran més probables al Pirineu i que remetran ràpidament. Baixen les temperatures amb gelades febles a punts del Pirineu i les màximes seran de 21 graus a Balaguer, 20 a Lleida, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 16 a Viella, i les mínimes d'11 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. Pel que fa al vent, serà de ponent fluix a moderat i serà més intens a les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Apa, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de temes de salut i és que implantar un sistema de cribatge de la infecció genital per clamídia en dones sexualment actives seria beneficiós segons un estudi desenvolupat a Lleida en el qual hi ha participat 628 dones de 18 a 25 anys entre el setembre del 2021 i el maig de 2022. Les conclusions del projecte defensen que la detecció en persones asimptomàtiques i la millora de la comunicació permetrien abordar abans aquesta infecció i, per tant, s'evitarien les complicacions del contagi. El projecte ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida, el Departament d'Educació i la Fundació Antisida de Lleida i ha estat realitzat per personal investigador de l'Institut Català de la Salut, la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Recordem que la infecció per clamídia en la major part dels casos no presenta símptomes. Per tant, no presenta símptomes fins que ja tenim danys importants. Per tant, és important prendre precaucions i sobretot poder tenir aquests serveis de cribatge. Marxem ara cap al territori perquè unes 250 persones entre entitats i particulars vinguts de la plana de Lleida van participar ahir diumenge en una marxa a peu contra la macrocentral de biogàs projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera, que preveu aprofitar residus ramaders per produir biometà i vendre'l a distribuïdores. El Gerard Batlle és membre de la plataforma Pobles Vius i explica que la marxa pretén demostrar el rebuig social d'aquest projecte.
Es tracta de demostrar el rebuig social que ha generat aquest projecte i el fet que la Generalitat de Catalunya l'hagi declarat estratègic. Nosaltres pensem que això en cap cas és un projecte estratègic, que el que seria un projecte estratègic seria vetllar perquè els pagesos poguessin continuar fent agricultura i pagesia de qualitat en aquestes terres que són molt fèrtils, que són terres de primera qualitat, terres protegides com a sòl agrari protegit.
La veritat és que sí que seria un projecte estratègic, això que deia. I a tot això hi sumaria que pugui arribar l'aigua, perquè és que si no, per molt que tinguis temps, pagesos treballant o pageses treballant la terra, si ha de passar com l'any, com aquest any, com aquesta temporada, que hem de tancar un canal perquè no tenim reserva d'aigua, doncs malament anem. Això ho consideraria estratègic també. Una afectada, la Dolors, una afectada pel projecte, ens parla de la seva particularitat.
A nosaltres ens afecta molt perquè som del Pedrís i tenim la masia amb un quilòmetre. Llavors, a baix a la carretera, passarien de 60 a 80 camions i nosaltres com sortiríem de casa? És que no podríem sortir de cap manera perquè la masia és a baix i això ens afecta molt. Nosaltres no la volem. Perquè ara veiem la serra d'Almenara, que es diu, i després què veurem? Una fàbrica. I què farem? Tot serà pudors i no volem la fàbrica.
La marxa, que ha tingut tres sortides des dels municipis afectats pel projecte, com Bellcaire d'Urgell, la Sentiu de Sió i la Ràpita, pertanyent a Vallfogona de Balaguer, ha finalitzat al terreny on es vol ubicar la planta, on s'han aplegat els participants dels diferents recorreguts. Des d'aquest punt, experts i membres de la plataforma Pobles Vius han explicat el valor natural i paisatgístic de la zona i han mostrat el seu rebuig a un projecte que han qualificat com de desmesurat. I acabarem amb una notícia del món econòmic, ja saps. La producció de carn de pollastre confia tancar un bon 2023 gràcies a una combinació de factors: reducció dels costos d'alimentació de les aus, manteniment dels preus i consum estable. Així ho ha explicat el president de la Federació Avícola Catalana, Joan Antoni Rafecas, i ha explicat que és una bona notícia si es té en compte les dificultats que havia atravessat en especial el sector durant la pandèmia de la Covid. Per tant, la nostra notícia econòmica del dia avui és una notícia positiva.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Arribem a 2:15. Recorda que nosaltres tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu o de text, no trucades, sinó missatges de veu de WhatsApp o de text de WhatsApp, i és el 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180, i escolta, el que tu necessitis dir, ho escoltarem, evidentment. Poden ser queixes, poden ser felicitacions també, perquè és que de vegades ens pensem que només posem els telèfons oberts a la gent perquè es truqui per queixar-se. Doncs escolta, si voleu parlar positivament d'alguna cosa que fem nosaltres o d'alguna cosa que s'està fent al teu municipi, perfecte, 664-526-180. Mira, fem una pausa ràpida, 15 segons, perquè de seguida arriba l'assessorament legal que ens donen des de Q2 Consultors.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sap que parlem d'esports. Jo, si no ho segueixo, sé que ha fet el Lleida Esportiu quan entra el Sergi Tora a la redacció. O sigui, li veig a la cara. I aquest matí tenia una cara d'alegria d'aquells, i dic, ui, ara ha sigut un partit d'aquests de recordar. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia, coincideixo amb tu, i a part jo crec que la ciutat, quan els seus equips esportius van bé, està més alegre. Ja sé que és un intangible, no? Però és una miqueta...
Sí, una mica es contagi.
És una miqueta sí. la força de l'esport, perquè a banda del públic que va al camp i al barri Esnor i als pavellons i als camps, jo crec que hi ha la simpatia generalitzada cap a, doncs, els nostres clubs i els nostres esportistes, claro, quan aconsegueixen un èxit tan col·lectiu, en aquest cas és un esport col·lectiu o individual, si és esport individual.
Bueno,
tant, jo crec que la ciutat està més alegre, sí.
Camp d'esports.
Futbolísticament, perquè ara tenim ara el aquí, a qui li han d'ajudar, li han de donar ànims, és el Força Lleida, que ara en parlem.
Sergi,
no?
Tor, Lleida Esportiu, camp d'esports, ara venien dos partits seguits a casa d'aquells que dius, escolta, si hem de ser candidats a pujar, els de casa s'han de guanyar sí o sí.
Sí.
El primer arribava un filial, que sé que sempre li teniu respecte.
Home, i a part, un gran filial.
Minut 33, primera part 0-2.
Sí, minut 45. O si podríem ficar millor, minut 60.
Bueno, sí, minut 60.
Al minut 60 anàvem 0-2 i al minut 70 guanyàvem 3-2. Aviam, jo crec, ja sé que és una opinió, per tant és molt rebatible, molt negociable totes les opinions, que des del minut 50 al 70, aquells 20 minuts, és el millor futbol que he vist jo al camp d'esports aquest segle. I potser del segle passat.
Uh-huh.
Ja sé que hi ha les equivalències de la categoria, no? Però aquells 20 minuts del Lleida Esportiu van ser espectaculars, és poc. Perquè el primer gol de Campins arriba després del cinquè córner d'aquest període. Del cinquè córner. Uh-huh. I va ser una multitud de centrades per la dreta, per l'esquerra. És a dir, ja sé, ara utilitzem l'adjectiu d'Àngel Viadero, però és que el defineix perfectament. Va ser un equip salvatge. Però salvatge. I si algú no ha vist les imatges del gol, aquells de petits detalls, quan Campins marca l'1-2, la immediatesa que van els jugadors del Lleida a agafar la pilota, plantar-la al centre del camp...
És que estan convençuts.
Doncs. Sí, Campins va ser el primer en arribar al seu propi terreny de joc. I amb el segon gol ja va ser més celebrat, però tres quarts del mateix. El tercer sí que ja va ser una autèntica bogeria, no? Perquè en 8 minuts marquem 3 gols.
Bueno, ja, però vull dir que el segon és a 2 minuts del primer. És que sí. En 2 minuts s'empata el partit.
Sí, i va ser una errada del central del València, que va fer un partidàs, Tàrrega, atenció amb aquest nom, perquè jugarà a primera divisió, estic convençut. No sé si el València o un altre club, però és un jugadoràs. Però és que l'errada ve produït de la llau. És a dir, és quan tu estàs treballant i jo tinc 5 notícies a la vegada, però la quarta la faré malament, o quan no està treballant, perquè l'errada ve provocada per la llau del que va ser el Lleida aquells 20 minuts que entrava per la dreta, per l'esquerra. És que jo crec que va fer 50 centrades dins l'àrea per guanyar la línia de fons. Va ser aquells 20 minuts, jo, és la meva impressió, amb els 3 gols i la remuntada, d'una manera espectacular. A banda, ja per acabar, també ho diré a la tertúlia, les remuntades tenen una situació també intangible, i és que tothom se sent partícip de guanyar el partit.
Sí, és curiós. Hem guanyat.
Sí, hem guanyat, però perquè és veritat que el públic empeny tant. Si el Lleida hagués guanyat 3-0, tothom estaria molt content. hosti, quin gran partit he estat, però amb una remuntada, i és la tercera en quatre partits i tot és 3-2.
És la primera persona del singular. Hem guanyat.
Hem guanyat perquè tu has estat, i ho diu l'entrenador, gràcies a l'afició i tal. Aleshores, tothom se sent partícip de la victòria.
Home, està
i
molt
ahir,
bé.
Ahir va ser fantàstic.
Està molt bé que...
No sé què passarà amb el futur, però l'alegria d'ahir, la tarda que vam passar ahir al camp d'esports, feia molts i molts anys, però molts anys, que no la vivíem.
Bueno, en parlarem i parlarem de resultats de bàsquet, d'hoquei, de tot plegat. Perquè,
20
bueno,
punts, Albert Escuer en sap més de bàsquet, però els 20 punts davant del Burgos, no per la derrota en si, perquè no, es pot perdre, això faltaria, sinó, jo el vaig estar mirant una miqueta per Esport 3, sinó perquè vam començar molt malament, vam començar molt malament el partit, el vam començar molt malament, i no vam poder acabar bé. Sí que vam atensar sempre a 4 o 5, però aquesta vegada sí que, mira, primer, els dos minuts era un resultat de futbol, 0-3. I no vam estar mai, per damunt d'un punt del Burgos. Déu. Mai. Bueno, del Tizona Burgos, hem perdut. El juguem ara davant del Cantàbria, el dissabte que ve.
Doncs en parlarem a partir de dos quarts a la radiografia.
Empat
gràcies.
Empat de Lleida i Llista Blava, sí. I més derrotes en voleibol. Era molt difícil també en voleibol, sí. Que bueno. Està important, però estem allà, i en parlarem a dos quarts de dues.
Gràcies, Sergi. Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. I arriba el moment d'aquest assessorament legal que tenim tots els dilluns des de Q2 Consultors. Ja saps que els trobes a internet, www.q2consultors.com, que a més estan a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Aquí a Lleida els trobes a Passeig de Ronda número 57. I després tenen aquest telèfon, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, que és ideal per fer aquesta primera consulta. 973-28-28-18. I ja saps que aquí sí que et contestarà una persona, que jo crec que això és una de les primeres coses que ja busquem i que potser hem de demanar, 973-28-28-18, et contestarà una persona, li expliques el teu cas particular i amb Q2 Consultors tindràs assessorament personalitzat, que això també és una de les coses que busquem. Avui parlarem amb la Mireia Planes, i estic content, mira, no és part legal això que parlarem ara, però amb la Mireia Planes és la primera vegada que la tinc asseguda aquí als estudis. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè sempre hem fet connexió per telèfon, perquè la Mireia és una persona molt ocupada, i escolta, ara li vaig dir amb temps, vull dir, escolta, l'agenda, col·loca't aquest dia. I sí, tranquil, i aquí la tenim. La Mireia Planes, ja sabeu que és llicenciada en Ciències del Treball, i que porta tot el departament de temes de laborals a Q2 Lleida, i que amb ella parlem doncs, de coses que tenen a veure, o almenys la darrera vegada que vam parlar, Mireia, parlàvem dels autònoms.
Correcte.
Que, o sigui, si ja no ho tenien prou complicat per sortir, per tirar endavant pel seu dia a dia, doncs havia canviat una història a l'hora de fer... bueno, havien de fer una estimació del que anaven a guanyar per poder aplicar un tram o un altre, i això a priori doncs ja ha començat, i no sé, els autònoms amb els que has pogut parlar com ho porten?
Ui, bastant malament, la veritat.
Clar, anem a recordar en què consistia això.
Bueno, el problema és que passen els mesos molt ràpid i s'acaba el termini ja el dia 31 d'octubre, és a dir, la setmana vinent.
Uh-huh.
Ells tenien l'obligació d'aquest any com innovació, de que com que quasi tothom s'han donat compte que cotitzen per la base mínima, molt poca gent cotitza per més, doncs volien que s'equiparessin una mica el salari que cobren amb el que realment cotitzen. Mm. I llavors doncs, els obliguen, abans del 31 d'octubre, a donar una estimació, perquè clar, molts no ho saben encara, faltarà un trimestre, de més o menys el seu rendiment net perquè s'equipari, i llavors en funció del que guanyen hi ha uns trams i t'has de col·locar. Hi ha un mínim i un màxim dins de cada tram i pagaràs per això. Clar, què passa? Si no ho comuniques, en el moment de fer la renta, ells podran veure que realment et tocava un altre tram, per exemple, que tu no has comunicat, i et faran un butlletí de cotitzacions a les diferències.
Clar, tu o sigui, no t'escaparàs.
No t'escaparàs. Llavors, què passa? Que, clar, si tu, per exemple, no has dit res, resulta que has de pagar 130 o 140 euros més cada mes, clar, multiplicat per 12 mesos...
O sigui,
no
t'arribarà amb efectes retroactius.
T'arribarà amb efectes retroactius. Llavors, clar, no és el mateix que fer-ho. Per tant, recordem a tothom que es posi en contacte amb el seu gestor, o si s'ho volen fer ells, però que ho facin, que abans del 31 d'octubre ho han de comunicar.
O sigui, al final es tracta de que diguin el que creuen que acabaran guanyant aquest 2023.
Sí, sí. Sí,
i llavors
sí.
D'aquí dius, escolta, doncs ja suposo que deu uns trams i pel 2024 et toca pagar d'autònom això.
Correcte.
Clar, llavors... fins ara era opcional on tu et volies col·locar.
Clar, però ara diuen que no, que hi ha molta gent que passa, és un tant per cent molt alt, bueno, que clar, cotitza que
si,
pel mínim.
Si cotitzes pel mínim també tens clar, el dia menys de demà, retribucions, clar, per tant clar, hi ha una clar. Cosa per l'altra, no? Cadascú que triï.
Però com estava molt descompensat, realment hi havia gent que cobrava, per dir alguna cosa, 3-4 mil euros al mes i després, en canvi, en cotitzaven per la mínima per mil, han dit no, no, això ha de ser com un treballador. També es troben que el dia de demà tots aquests autònoms no pensen que llavors la jubilació serà molt baixa.
Clar, 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 clar.
I es trobaven que amb les pensions, bueno, que hi havia molta diferència i ho han volgut a equilibrar. No sé si ampliaran el termini. De moment és fins al 31, bueno, perquè després pues... també amb els autònoms, que és el que et comentava ara fa un moment, resulta que també la tesoreria, com que volen tindre més controlat les empreses, els socis, tot el que, bueno, tota la gent que està en una empresa... Els hi falten moltes dades, també ens han donat fins al 31 d'octubre per comunicar de cada societat SCP tots els socis, els tants percents, les adreces, o sigui, ho hem de repassar tot. Clar, el Col·legi de Gestors ha demanat que s'ampliï el termini, perquè és que és molt just, és que penseu que amb laboral és tot immediat i les assessories ja anem molt carregades de feina del dia a dia com per tindre després que anar fent tot això de tots els clients. Veurem si ampliaran o no, però al final està claríssim que la tesoreria vol tindre un control de tothom, però una passada. Suposo que va lligar també per poder tindre allò dels diners, allò de les bases de cotització i tot.
Fixa't que la paraula control l'has fet anar bastantes vegades, eh?
Sí.
Volen controlar-ho tot.
Sí.
Que aquí s'ha acabat ja escapar-se per un escletxa o per un altre. Molt bé, doncs els autònoms, mira, ens pot agradar o no ens pot agradar, però com que no te n'escaparàs, posa't en contacte, si no t'ho porta ningú, amb la Mireia Planes, que, o qualsevol persona del seu equip, a Q2 Consultors, i ells t'ho calcularan ràpid, o diran els passos que has de fer perquè després, com bé ens ha dit la Mireia, l'any vinent has de cotitzar per la base més propera al que se suposa que acabaràs facturant, perquè si no factures allò, què passa? No, o sigui, l'any vinent tornarem a fer el mateix, no?
Clar,
recalcula
que...
el 2024 pel 2025?
No, recalcules pel mateix any.
Ah, pel
no
mateix any.
Sí, perquè clar, t'adonen opció a tantes vegades com vulguis canviar.
Ah, val.
Clar, nosaltres el que diem és, val més fer més o menys una estimació,
val.
Perquè tothom, els autònoms, parlem, el gruix són petits autònoms, i aquests més o menys saben cada any el que fan. Clar, com que te permet canviar, doncs, si jo, per exemple, m'he posat una base conservadora, més aviat mitjana, doncs, del segon tram o del tercer, però després resulta que a final d'any jo què sé, sóc un professional, i m'ha entrat una factura d'una feina, d'un projecte que no tenia previst i me l'han acceptat.
I allò t'afecta a tota la cotització de tot l'any o només la d'aquell trimestre?
Bueno, clar, seria la d'aquell trimestre, perquè no et donaria temps a d'allò. Suposo que a final d'any, l'any següent, sí que és quan faran la regularització i ho veuran. És un rotllo.
No,
és
no
que és
t'escapes,
molt,
ja ho veig.
És molt difícil de quadrar-ho. Vull dir, clar. Nosaltres els clients ens hem dit tranquils perquè ho anirem controlant, perquè és que és impossible.
Escolta, i els trams? Els trams sí que és d'on està ben definits, no?
Sí.
N'hi ha molts o n'hi ha pocs?
No, n'hi ha bastants, eh? Ja em penso que són uns 9-10 trams. Vull dir, des del mínim fins al màxim, que el màxim seria pagar doncs, el que pagaria un treballador per una empresa.
Val.
De la base màxima de cotització.
Escolteu, truqueu a la Mireia Planes. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Si tot això que t'estem explicant no et sona, però ets autònom o autònoma, truca a la Mireia i t'hi posaran remei, perquè és que si no, l'Estat ho farà pel seu compte i normalment no es compraran cap a casa teva. Per tant, i llavors és quan... Allò ens fa mal, quan ven aquestes històries retroactives fan molt mal,
Clar, és que són 12 mesos, clar, i més clar. Que hi hagi una diferència de 100 euros ja estaríem parlant de 1.200,
sí.
I no tothom disposa dels diners per... Per això val més mirar-ho i anar fent a poc, i davant del dubte sempre posar-te un tram més alt, però pots posar el mínim del tram més alt, que igual hi ha una diferència de 50, 60, 70 euros al mes respecte al tram que tu estàs posat. Llavors, doncs, val la pena.
Molt bé. Doncs Q2 Consultors, www.q2consultors.com, els trobes, ja saps, a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i aquí a Lleida els tenim a Passeig de Ronda número 57, i després aquest telèfon. Jo ho dic, aquesta primera consulta, 973-28-28-18, t'atendran de manera totalment personalitzada. Mireia Planes, com sempre, un plaer, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Igualment.
Gràcies, Mireia. És maco, veure a la gent per primera vegada aquí als estudis. Jo, Mireia, espero que la setmana vinent hi tornem, eh? Va, que ens plantem a 3:15. El que fem tot seguit és dilluns i, per tant, ja sé que ja fa estona que l'has començat, però què et sembla si posem somriures? Ens animem. El dilluns ja saps que té molt mala fama. Té molt mala fama, què hi farem? Doncs anem a posar-hi somriures. Va, ho farem amb el Joel Carnicer en 2 minuts.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por 1 euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
És la frase, com ho pudiste hacerme esto a mí, però l'espai es diu algú ho ha fet, que bueno, més o menys vol acabar dient el mateix. Els dilluns, camí cap a la 1 de la tarda, ja saps que... Mira, jo ja és que m'enric abans, és que ja li veig la cara, i llavors ja està, ja no podem parar, ja no podem fer res seriós. Sí que fem coses serioses, però vull dir que ja ho hem de fer amb aquest to. Algú ho ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, maldita sea? Maldita sea. Bajen el volumen de la ràdio.
Algú ho ha fet. Joel Carnicer, què tal, com estàs?
Molt bé, dins de la... de la inonímia d'estar més ja cap allí que cap aquí.
Una altra vegada, cada setmana em dius el mateix.
Més amunt que cap avall.
Però, què has d'estar cap avall?
Però molt bé, molt bé, molt bé.
Pues si et veig molt... Anava a dir molt tieso, però...
Molt campechano, molt vivaracho, que és una paraula en castellà que m'agrada molt, vivaracho.
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 Vivaracho vol dir
que
ets alegre, extrovertit.
Vivaracho,
eh?
No? Vivaracho, està sí, bé, no està sé. Bé.
Molt bé, algú ho ha fet. T'ensenyem? Bueno, t'ensenyem. A veure, t'ensenyem. Et parlem.
Exacte.
Anava a dir, t'ensenyem.
Un dia d'aquí, un dia d'allà.
T'ensenyem coses, no sé si t'ensenyem massa coses. De moment et dic que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180. Ens pots enviar missatges... No, comencem, que això ja ho vam fer una temporada que no te'l vas aprendre mai.
Ajuda'm.
664.
664.
526.
526.
180.
180.
Veus?
Hagués pogut ser més fàcil, també.
Hagués pogut, però...
Tot i que ja m'han arribat alguns missatges de la setmana passada de gent que també té ganes de queixar-se, no? També té ganes de... I he pensat, també, per què no utilitzem aquest WhatsApp? Això. Perquè la gent es pugui queixar, de dir, doncs pues sí. Mira, a mi me fa molta ràbia que hi hagi un carrer que encara està amb obres i que de manera per tal, exemple. No sé què, i no s'acaba mai.
Però envieu-nos missatge de veu, que és claro. Està bé, que si ens escoltem la veu.
Clar, perquè és que si ens envieu de text, doncs pues, bueno, ho podem explicar, però pues, també ens ho podem inventar nosaltres.
Si us fa molta vergonya, vinga, de text, però de veu, clar. De veu, que és la dir, gràcia. Pues,
mira, jo me vull queixar d'això, pues, estic fart de que em piquin els mosquits a finals de setembre o a l'octubre.
Això ja t'ho dic jo.
O tal, per què piquen tant? Doncs... pues, pues, escriu-nos un missatge, desahoga't una mica, sempre, desahoga't.
No sempre ha de ser per criticar els polítics, eh?
No.
Per la vida, també.
Pues,
eh?
Pel que sí, però estaria bé que es desfoguessin una mica i dir, mira, me vull queixar perquè tinc uns fills que són molt mal educats. Jo els he educat bé i no ho són.
Mira, bueno, podries pues, aprofitar això per trencar el gel i dir, escolta, saps que hi ha un, anava a dir, bueno, sí, un telèfon... on pots trucar i desfogar-te.
Envia una nota de WhatsApp i de dir, mira, és que jo avui estic fins als nassos perquè pa.
Et dic el número, què li diries ara?
Exacte. Que
bueno,
bona.
És una manera de trencar el gel,
és
veus?
És molt bona, és bueno. Molt bona.
664-526-180.
Sí.
O si no, què?
O si no, li podries dir a una persona que està en un bar, a la barra d'un bar sola i tal, li podries dir, escolta, tu sabies que Hitler no va pujar mai a la Torre Eiffel per mandra? I això és veritat
per mandra.
Sí, això és veritat. Resulta que no ho va aconseguir mai.
Ho va intentar
unes quantes vegades, però sempre li va fer molta mandra.
Bueno, la roba que portaven tampoc era còmoda, no?
No, aquella armadura del segle XX tampoc... Pim, pa, pim, pa! I aquells sabates de taló i tal. Diu que ho va intentar, no és allò de dir, no me quedo... No, ho va intentar, però es veu que són 1.600 esglaons.
Però fins a on? A dalt de tot?
Fins a dalt de tot, i va dir, jo no pujo aquí.
A veure, jo he pujat a la Torre Infiel al segon pis.
Hòstia.
N'hi ha tres.
I quan... Home...
Sí, hi ha el primer pis...
I no podies ja...
No, mira, no. Que em roda el cap a mi del de tot, que em marejo, ja no puc anar. A més, saps què passa? Que el primer pis i el segon pots pujar per escales.
Ah.
És més barat.
Ah.
I hi ha menys cua.
Ah.
I entre això i que ja em feia cosa, dic, va, pugem caminant.
Vale.
És més ràpid del que sembla al primer pis, i després allí com que hi ha com un centre comercial allí dins i restaurants...
Perdona, hi ha un centre comercial...
Al primer pis, i tant.
Però a la Torre... Molta gent,
a la Torre Infiel, sí.
Però com ha d'haver un centre comercial?
No, un centre comercial, que hi ha botiguetes...
Botiguetes i... de què? D'imants? O la pues Chanel?
Sí.
O el Dior?
De tot,
i aquestes coses.
No
pot ser.
I restaurants i coses, que és molt més gran del que sembla la torre aquesta.
Hòstia,
que no has estat mai.
Mai, no he estat mai a París.
De
a mi
aquest.
Això de França no m'acaba de...
Pues els enamorats feu el viatge a París.
Ah, pues per això ho han de fer ells.
Bueno, llavors, al segon pis, com que ja has estat allà una estona al primer, puges també caminant,
vale.
I arribes bé.
Vale.
Bé, i a dalt, al segon pis ja hi ha una...
I allí hi ha cafeteries?
Ja costa. No recordo, allí ja només hi ha mirador, perquè allí ja és molt estret.
Vale.
És que el primer pis és molt avall.
Claro, no, sí, sí.
Ara, per pujar al tercer ja només se pot fer amb unes caixes, bueno, amb uns ascensors.
Vale.
Unes caixes, jo, aquestes
que
posin...
I tu vas dir,
jo allí no m'hi poso ni volent.
Vale.
No.
Vale.
Vaig tenir sort... Perquè jo quan passa aquestes coses i vaig amb un grup d'amics sempre els dic, no, vosaltres feu, jo ja em quedo aquí.
Sou popularment coneguts com la manada, aquest grup d'amics?
No, som la manada.
Vale.
Dic, vosaltres feu, que jo em quedo aquí. Però estava averiat l'ascensor.
Ah!
I no es podia pujar.
Ai.
Amb el qual vaig quedar bé, vaig dir...
Dins...
Home, potser m'hagués animat a pujar.
Vale, sí.
Però clar, claro. Si està espatllat, què hi farem?
Claro. Claro. Eh? La típica.
En fi. Bueno, va.
Mira, dit això...
Dit això, que avui
també...
ja no farem res, eh?
No, que sí, però m'agradaria també que, aprofitant això, ens podrien enviar excuses...
Venga, més deures.
La gent ens podria enviar excuses. Jo en tinc una, excuses que fa servir per la gent.
Ah, sí.
Jo en tinc una que... Bueno, de fet, us donaré dos consells que us ajudaran a la vida. La primera és dir, ara vinc... La primera és dir, ara vinc, i no tornes mai més.
Ah, el ara, popular vaya a comprar tabac.
Sí, ara vinc, un moment, ara vinc. Però vindrà, sí, un moment, ara vinc, i ja no tornes. I l'altra és, vaya al lavabo i vinc, quan estàs en un restaurant.
I ja no tornes?
No, pago lo meu, eh?
Ah.
Vull dir, jo faig veure que vaig al lavabo, perquè quan, sobretot això amb taules, que hi ha molta gent...
Sí, home, vas al lavabo i vas cap al carrer.
I llavors fas... No, perquè de normal es pot fer, perquè tires cap a un lloc d'altre, tu ja pagues lo teu i tu ja has
marxat. On estan els lavabos normalment?
Al fons a la dreta.
Claro, al fons a la dreta.
Però, clar, exacte, doncs tu vas i llavors... Si estàs, jo què sé, al lloc on sigui, pots fer-ho. I dius, vaig a la vora, vinc. I agafes les coses i tal.
Agafes l'abric i tot.
i marxes, bueno. I funciona.
Va, vale? Escolta, que... va, que són interessants avui les cosetes de...
Venga.
Del, del temps, anava a dir. De la ràdio. Dic el temps perquè el primer és de... Bueno, errors a l'hora de transmetre la meteorologia.
Vale.
El tiempo y tráfico en la capital guipuzcoana, Vicky Pizarro.
Aquí también predomina el cielo azul en el cielo.
Se anuncian para hoy cielos poco nubosos, claro, con temperaturas en ascenso y viejos y vientos de flojos a moderados.
Desde Llodio nos informa Enrique Rodal.
Pues como decía, siguen descendiendo las temperaturas que rondan los cuatro Llodios en los cuatro,
¿cuatro
grados
yoyos?
En Llodio, y el cielo en los cuatro grados en Llodio y el cielo predomina las nubes.
Muy nuboso, lluvia ligera y puede nevar por encima de los 800.000 metros.
Recordarles que
800.000 metros son bolsas.
Recordarles que las temperaturas son muy altas, por encima de 1.500 grados, por encima de 1.500 grados.
Bueno, lo normal, amb el canvi climàtic...
Cosites i... que passen.
M'ha agradat molt la, los viejos.
Pues dir,
espera. Una lluvia de viejos, una precipitació de viejos...
Viejos.
Sí. Lluvias torrenciales de viejos caerán sobre las...
Ara va de sexe.
Vale.
Ara va de sexe.
Ay, ay, ay.
Ha sido una lección práctica de cómo hablar de sexo sin tapujos y también sin caer en la obscenidad. Y nos lo ha enseñado una joven, muy joven psicóloga, Lorena Verdún, que lo practica todos los días con más de 600.000 jóvenes.
Que practica la
no
consulta...
el sexo oral, sino el hablar de información sexual.
Eso, pero antena en directo.
Hostia. És lo normal,
em
però...
va fer gràcia que necessités fer l'aclaració de...
El tio de... Lo practica,
fa, no con 600.000, eh?
No, con 600.000 jóvenes... Llavors, tu què t'has aixecat?
Nos ha enseñado una joven, muy joven psicóloga, Lorena Verdún, que lo practica todos los días con más de 600.000 jóvenes.
Caram.
Que practica la
no
consulta...
el sexo oral, sinó la consulta. Claro. Sexual.
Home, és que cada dia... Mira, bueno. Tota la vida 600.000 em sembla una barbaritat.
Sí.
Però bueno, si t'hi poses d'hora... Ara, sí, cada dia 600.000.
A veure,
em fa gràcia que haguem d'aclarir.
És com els pastissers, no? Que s'aixequen a les 4 del matí a fer pa, doncs tu t'aixeques a menjar altres coses.
No el sexo oral.
No el sexo oral.
No, l'oral no.
I jóvenes. Bueno. No precipitaciones de viejos, eh?
Bueno, va, escolta, va, diguem una notícia almenys.
Vale, vale, sí, pues mira, te'n diré una que també és d'aquestes que fa molt temps la tinc guardada des del 8 de juliol. Que diu, escola en un centre de salut, es menja tots els iogurts i diversos fàrmacs i acaba detingut.
Home, iogurts?
El van trobar l'endemà estès a terra amb una forta indigestió per tot el que havia...
Sobretot pels medicaments, devia de ser.
Per tot el que havia ingerit. Dame unos griegos i unos paracetamoles...
Clar, el problema és com va barrejar els medicaments, perquè els iogurts encara...
Bueno. Es va menjar tots els iogurts que va trobar repartits en diverses neveres de les consultes mèdiques.
Clar, així estaven els pacients...
I també va ingerir...
Que no hi ha postre avui.
Clar. I de postre, l'olazepam. Saps? Vull dir...
Iogurt no n'hi ha.
Exacte, no n'hi ha. Havia destrossat diverses portes i finestres i havia escampat el caos per tot l'ambulatori. I jo me pregunto, si havia fet tot això, com és que el van trobar l'endemà
sí.
i estés a terra amb ple de iogurts a la panxa i medicaments?
Sí, no, la seguretat no estava gaire fina.
No estava molt fina, no. Segurament estaven menjant el tugues, en fi. Uh-huh. Vale, dit això... Tinc una altra que... aquí puc llegir el titular només. La podem ampliar la setmana que ve.
Vale, va.
Diu que se somete a 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin. Y ahora no puede mover media cara.
Home, no m'estranya.
Sí, no me digas. Es que yo cuando estaba llegando decía... No, que puede salir mal. ¿Sabes? Pues,
pero si assemble o no si assemble después de 30.
A ver, lo más gracioso de todo es que aquest senyor pesa uns 125 kilos.
Ah.
O sigui, a lo millor, de natges cap avall sí que s'hi assemble, però de cara no.
De genolls cap avall.
De genolls cap avall. Diu que m'ha agradat molt... veus, un joven argentino llamado Fran Mariano ha adelgazado más de 90 kilos y ha pasado por el quirófano en 27 ocasiones para parecerse a Ricky Martin. Això ja rosa la malaltia.
No, ja fa moltes operacions que la fregava la malaltia.
Diu que va perdre també el 25% de visió i es va ficar aceite para motos Le inyectaron aceite para motos a la cara.
O sigui, se n'anava a operar a llocs barats, doncs.
Ah, entenc que sí.
Mare.
I tenia 21, té 21 anys el noi.
Bueno,
que...
res.
Vale? Bueno, pues si voleu...
21 anys. Però 21. Quina manera d'espallar-se la vida amb 21 anys?
Però 21 anys i que el teu ídol sigui el Ricky, i voler-te fer 27
bueno,
operacions...
Bueno, Ricky Martin és ben maco, amb... però 27 operacions amb 21 anys a la cara.
Qui... És que és molt fort, això.
És que algú ho ha fet.
Algú ha fet, pues ja
Joel està. Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida. De veritat que hi ha notícies que no deixen de sorprendre, eh? Després està amb nosaltres el Joan Ramon González, amb els bocins d'història, amb una protagonista de l'inici de l'Associació dels Amics de la Seu Vella de fa 50 anys, aquí a Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si algo nos demuestra la inmigración es que si llegar a Europa es un drama, lo de quedarse pues no es mucho más fácil. Hoy en COPE te estamos hablando de lo que supone ese recorrido para las casi 40.000 personas que han llegado a nuestro país en lo que llevamos de año. La mayoría lo ha hecho por la ruta canaria. Esta vía ha crecido un 80% hasta el mes de octubre si lo comparamos con el año pasado. Y eso que es una de las rutas más peligrosas que existen ahora mismo en todo el mundo. Hoy en COPE estamos recorriendo algunas de esas rutas con una programación especial que busca poner nombre y apellidos a cifras dramáticas que nos deja el fenómeno de la inmigración. Y por eso Fernando de Haro y Pilar Cisneros harán la tarde desde la isla italiana de Lampedusa. Ángel Espósito va a encender la linterna desde Senegal o Alberto Herrera ha estado esta mañana en el punto más caliente en este momento en España, como es la isla del Hierro. Desde allí hemos conocido muchas historias, como la de Fauseni. Es de Mali y llegó a España en 2009, después de 5 días en un cayuco en el que compartía espacio junto a 63 personas.
Por necesidad, ¿no? Si no, ninguno no quiere abandonarlo su familia. Pero lo vemos si uno llega a Europa y la vida se mejora un poco.
Ahora que ya estás aquí, que tienes una vida mejor, ¿tú volverías a hacer el viaje, Fauseni?
No, yo no. Yo no vuelvo porque muy, muy peligroso. Yo no vuelvo nunca a hacerlo, montarlo patera.
Fauseni trabaja hoy en el muelle de la Restinga, destruyendo, por cierto, cayucos como en el que se subió un día buscando un futuro mejor. Hoy dedicamos más de 12 horas de programación a las rutas de la inmigración y a los rostros que las protagonizan a diario, porque hay que recordar que esto sucede cada día. Esta mañana, sin ir más lejos, 229 personas han llegado al Hierro en un cayuco, mujeres y niños también a bordo, por lo que son ya más de 1.600 personas desde el pasado viernes. Aquí en Mediodía COPE vamos a tratar de descifrar qué pasa después, porque cuando todas estas personas inician ese viaje en Mali, en Senegal o en Mauritania, no tienen plan más a largo plazo que el de sobrevivir para alcanzar Europa. Todo comienza con un traslado de salvamento marítimo y con una primera cuenta atrás, la que establece la norma de extranjería de 72 horas para iniciar su identificación y con ella los trámites relacionados con su entrada irregular. En este tiempo es cuando pueden pedir protección o asilo. Muchos lo hacen, pero otros no. Algunos porque saben de antemano que no cumplen los requisitos, otros simplemente porque desconocen el procedimiento. El caso es que en España, a diferencia de otros países europeos, cuando termina el periodo de detención, existe la posibilidad de que los migrantes ingresen en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros, donde pueden estar un máximo de 60 días. En ese tiempo, en teoría, la administración debe resolver su situación. Y es muy raro que suceda porque solo en pedir una cita para solicitar el asilo se tarda de media en España entre 6 y 8 meses, por lo que la mayoría terminan marchándose de esos centros, unos acaban en la península, otros en Europa y todos en un limbo legal. A partir de ahí, aprende un idioma, consigue un trabajo, paga tu deuda en muchos casos que te reclaman por ese infernal viaje y ya si eres mujer, que no acabes siendo víctima de trata o de redes de prostitución. Es parte, por desgracia, de un durísimo viaje que se inicia en el país de origen a miles de kilómetros de distancia y que en muy poquitos casos termina como habían imaginado. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Y está pasando el calendario dramático de la guerra. 17 días dura ya el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. El ejército israelí sigue bombardeando la franja de Gaza, además de posiciones de Hezbollah en el Líbano. Más de 4.600 palestinos habrían muerto en estas dos últimas semanas, mientras la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en ese territorio. Un tercer convoy, por ejemplo, con 20 camiones, ha sido autorizado esta mañana a entrar en Gaza. Naciones Unidas denuncia que hay 120 bebés en incubadoras que podrían morir si el suministro eléctrico no es suficiente. Contamos también, Pilar, que en Olguera, en Cáceres, la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer de 83 años, presuntamente a manos de su hijo de 46. Fueron los vecinos de la víctima los que alertaron del posible crimen. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha pedido a los católicos no aceptar como ley la voluntad de un tirano ni normalizar la cárcel o el destierro como el que sufren los ciudadanos de Nicaragua por el gobierno del presidente Daniel Ortega. En una homilía desde Miami, donde está exiliado, el obispo nicaragüense ha instado a los nicaragüenses a no dejar que el miedo les haga pensar que los dictadores endiosados son invencibles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jenny Hermoso, de vuelta a la selección española.
La campeona del mundo ya está concentrada con la selección y hace unos minutos ha comparecido junto a sus compañeros, sus compañeras y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, y el de la Federación, Pedro Rocha, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Andrea Peláez.
Sí, se ha firmado de forma oficial esos acuerdos alcanzados en Oliva, esa comisión mixta. En el acto en la ciudad del fútbol de Las Rozas han estado presentes las 23 futbolistas convocadas para los próximos partidos de la Nations League, el presidente de la Federación, Pedro Rocha, y el presidente del CSD, Víctor Francos. Francos y Rocha han reconocido la felicidad por firmar estos acuerdos. Ha dicho Rocha que la federación está abierta a escuchar a las futbolistas. Francos ha reconocido la valentía de las jugadoras en este proceso y ha manifestado que este día no debería haber llegado por el hecho desagradable que nos ha traído hasta aquí. Rocha, por cierto, ha reconocido el valor de Jenny en estas últimas semanas y ha pedido para ella un aplauso durante el acto.
Nosotros desde la Federación Española de Fútbol sentimos un orgullo grandísimo por el trabajo que han hecho estas jugadoras y, cómo no, tengo que hacer referencia a Jenny porque sé que también lo ha pasado mal y nosotros, todos los de la casa, estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante. Si no importa.
Y hoy se cierra la jornada en primera con el Valencia Cádiz a partir de las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 7 minuts per sobre de la una, i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González, amb una protagonista de fa 50 anys de la creació de l'Associació Amics de la Seu Vella. Però abans, deixem que t'expliqui una notícia que és bona i dolenta alhora. És bona perquè, atenció, només em falta el redoble de tambors, s'acaba d'obrir al públic el túnel del Coll de l'Illa. Com a moltes lleidatanes i lleidatans, saps perfectament el punt del que t'estic parlant, perquè el Coll de l'Illa és una de les dues rutes que hem de salvar, que hem de sobreviure per poder anar a la platja. Doncs bé, la ministra de Transports en Funcions, Raquel Sánchez, ha presidit l'acte d'inauguració del túnel del Coll de l'Illa que uneix Valls i Montblanc per la autovia A27, que es quedarà oberta avui mateix. Després no han tingut nassos, deixeu-me que ho digui així, des de la sortida del coll d'aquest túnel, acabar d'unir-ho amb la AP2 a Montblanc. Vaja, ho tolerem tot ja. Amb que ens hagin fet aquest túnel, doncs ja estem contents. És una vergonya. Saps com va començar? Quan van començar a fer aquest túnel? L'any 2008. 2008. 2008. Ho van pressupostar tan bé, que es van quedar sense diners, i llavors va venir la crisi financera del 2008, ja saps, i es van quedar sense pressupost, i es va quedar aturat. I es va quedar aturat 11 anys. Durant 11 anys no van ser capaços de destinar-li ni un cèntim. 11 anys aturat. El 2019 tornem-hi. i li ha costat 4 anys més fer un túnel de 5,5 quilòmetres. Riuten d'allò que diem a vegades de l'obra de la Seu. En fi, va, que parlarem de coses més maques ara, aquí al migdia de Cope Lleida.
Cope Lleida.
Ja saps que els dilluns ens posem camí cap a 2:15, parlant dels bocins d'història. Aquesta setmana ja és la setmana gran, de la Seu Vella a Lleida. És una setmana en la que jo crec que poc a poc, com a ciutadans, cada vegada li hem de donar més importància al Dia de la Seu Vella. Dic que és la setmana gran perquè és la setmana prèvia, el diumenge és el Dia de la Seu Vella, però abans de tot, des de l'Associació Amics de la Seu Vella ens han preparat, com ja s'ha fet en les darreres temporades, tot un seguit de taules rodones, conferències, exposicions, xerrades, activitats culturals, si vols, en aquesta setmana prèvia. Amb nosaltres el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González. Què tal, bon dia?
Bon dia, doncs, com has dit molt bé, aquí de l'Ero de que, per una banda, que comenci la setmana i per l'altra que acabi al mateix temps i que acabi bé.
Sí, sí, i tant.
Perquè l'atenció d'aquests dies sempre és superior, però de totes maneres fa patxoc arribar un altre cop a celebrar el Dia de la Seu Vella com no podia ser menys.
I tant que sí. Tenim demà dimarts, dimecres i dijous aquests actes previs, diguéssim, al que ja ve a ser els guardons i sobretot el Dia de la Seu Vella, que serà diumenge. Els guardons és divendres i el Dia de la Seu Vella serà diumenge. Tot ho teniu a la web amicsseuvella.cat, amicsseuvella.cat, allí teniu tota la programació. Si sou socis o socis, ja l'heu rebut ja fa uns dies a casa, però si no, a la nostra web la podeu consultar. Dit això, anem a fer 5 cèntims, perquè avui estic molt content que tenim convidada aquí als estudis. Si vols la presentem ja, perquè és que sí, si no la tenim aquí callada.
És una convidada d'excepció, val la pena presentar-la.
I no parlarà fins d'aquí 5 minuts perquè ens coneixem. Avui està amb nosaltres la Glòria Peret, és membre fundadora de l'Associació Amics de la Seu Vella i després ha estat professionalment vinculada al món de l'educació tota la vida, mestra, professora, des de totes les edats i també vinculada al món de la gestió educativa. Glòria Peret, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies, Ricard, per convidar-me.
Gràcies
a
tu.
Sessió.
Escolta, estic molt content que estiguis aquí perquè és veritat que de vegades amb el Joan Ramon hem parlat, escolta, com va començar això de l'associació, però la Glòria hi era. I aquesta és la gràcia, la Glòria hi era. I per tant ens ho explicarà des de dins. I ens ho explicarà avui aquí al programa, però també dijous amb una taula rodona. Però espera, que m'avanço, Glòria. Joan Ramon, demà dimarts, dia 24, a les 7 de la tarda, a la Sala Gran de la Canonja, tenim la mostra de l'obra de l'artista Fernando Barranco.
Com a inici de tota la Setmana Cultural, una petita inauguració d'una mostra de 5 obres d'aquest gran artista que és el Fernando Barranco, que dibuixa també i que té molts dibuixos de la Sevilla, i hem triat 5 per fer-li aquest reconeixement. I tot seguit, una conferència d'aquestes novedoses, de temàtica que no és molt coneguda, que es fa el Ramon Drudis, i que ens parla d'aquestes descobertes que ha fet ell en la seva recerca, com un bon aficionat que és de l'astronomia, no de l'astrologia, que no li agrada que
no, diguis. No, no li agrada gens. És això, col·laborador d'aquí del programa.
I no, és que és evident, no té res a veure una cosa amb l'altra. Parlen dels astres, però d'una manera científica i l'altra d'una manera més esotèrica. I parla de l'orientació de la Seu Vella, per què està orientada com està, i també des del punt de vista d'una troballa que ha fet en un dels capitells en els que estan els Reis Mags, una epifania, i que hi ha l'estrella, aquesta que orientava els Reis Mags, i que l'associa amb un cometa, i per tant, no deixo més que això una mica en l'aire, perquè animo a tothom que vingui demà a la Seu Vella per escoltar-lo i averiguar aquest aspecte.
Demà a 7:45, això serà.
Correcte.
Si us atenceu a les 7, arribareu a temps per a aquesta inauguració de l'obra de l'artista Fernando Barranco, i just, un quart d'hora després, tenim el Ramon Drudis a l'escenari. Això demà dimarts, amb entrada gratuïta, evidentment, i fàcil accés, és aparcament a la zona
de la
plaça de la Sardana, i després cap dalt entreu al monument, diguéssim, com si entréssim al claustre, però allí ja us guiaran, és allí directe. De dimecres, a la meitat de la setmana.
Fem un reconeixement a una de les novetats que ha hagut aquest any en el Turó de la Seu Vella, que és el memorial democràtic al camp de concentració que va estar des de l'any 39 al 41-42 allí, i que va ser una proposta que va fer una entitat, una sèrie, una plataforma d'entitats de Lleida, i va haver tres propostes que va fer l'Escola Municipal de Belles Arts Leandre Cristòfol. El projecte que va guanyar és el que tenim, per tant, els que són autors d'aquest projecte parlaran amb ell, però també van voler saber els altres dos projectes com eren, i per tant vindran els altres dos equips per saber quines altres dues idees hi havien per fer aquest monument, juntament amb gent de la plataforma, i el Gerard Pamplona, que és una mica el que va fer, entre cometes, el descobriment d'aquest camp de concentració, i que d'alguna manera parlaran. El dijous, com parlarem després amb la nostra invitada, ho passem de llarg per passar el divendres, que és quan tenim els guardons de la Sovella presentats per una persona que en aquesta casa no sé si el coneixen gaire, sí. És el Cosme García.
Sí, sí.
Per tant, a partir d'aquí tenim la glossa d'aquest any, que la fa el Josep Giral, el director del Museu de Lleida. El reconeixement lo fem al Jaume Vilella per tota una trajectòria del món de la pintura, del món de l'esport, del món de la cultura, i que sempre que ha pogut també ha fet coses per la Sovella. El Ramon Trudis, per aquestos conferència que farà el dimarts, però que la té penjada en internet, aquestes noves tecnologies que t'agraden tant a tu, Ricard, ell l'ha fet, i la gent que no pugui anar a la conferència pot veure dos vídeos que ha fet, i per tant, solament per aquesta iniciativa creiem que val la pena. I també després, ara tiro cap a casa un altre cop, perquè el reconeixement a l'entitat se'l fem a Cope Lleida, perquè l'any passat se recordaran molts oients que van fer aquella iniciativa de que la gent podia deixar el missatge gravat que era per ells la seva vella, les veus de la seva vella, i creiem que és una iniciativa molt original, molt interessant, i per tant val la pena el reconeixement.
A mi em va fer molta il·lusió d'escoltar les veus de les persones que t'explicaven aquells trossets de les seves experiències, de les seves vides.
Magnífic, magnífic. Tot això estarà adobat en la part de l'entrega de premis per la música de la Coral Shalom. I després, a l'acabar, un acte especial que serà un petit recull de l'acte que va fer l'Esbart d'Ensai de Sicuris al claustre. Serà una experiència en diferents àmbits del claustre per veure aquestes mostres que ja van inaugurar per commemorar també els seus 50 anys, igual que la Coral Shalom, que també fa 50 anys. És a dir, aquest any hem apostat també per els que ens igualen en anys, en antiguitat. I el Dia de la Sovella, doncs, a mi que és l'habitual, pot ser per destacar dues coses més originals aquest any. Per una banda, els ferroviaris. Els ferroviaris de maquetistes estaran fent maquetes, bueno, maquetes, hauran fet la maqueta a dalt a la Sovella, aquesta de petites trenets, els de l'Ateneu són, i juntament amb el Marcel Abella, que ha fet aquestes magnífiques aquarel·les a les estacions de Lleida, i també la aposta que fa l'Esteve Roure per intentar fer una vela solar amb això com si fos papiroflexia a lo gran. Però tindrem, com sempre, el country, tenim els inflables, evidentment la missa del senyor bisbe, tindrem altres activitats, però potser la més destacada, així com a singular, també és la felicitació que farem als nostres gegants, en aquest cas els xinesos, i com no tenim gegants xinesos a Catalunya, vindran els únics que s'atancen una mica, tot i que tècnicament no són massa amics, que són els japonesos, que són els de Reus, que vindran a felicitar-los, i com a mínim són orientals, i també hi haurà la participació de la comunitat xinesa, que està la física que tenim a Lleida. Bé, bàsicament això serà el que hi haurà el diumenge, però a part del concurs de pintura ràpida i demés, que ja ho vam parlar la setmana passada, de totes maneres, per tant el programa, si algú lo vol pescar en podcast la setmana passada, lo podrà pillar, però avui jo crec que el protagonisme és el que es farà el dijous, que és una tertúlia, taula rodona, per parlar dels orígens de la nostra associació i d'aquells 48 socis fundadors, malauradament vius solament tenim 4, i d'aquests 4, 2 estan emplaçats a ser-hi el dijous, físicament allí a dalt, a la seva vella, per parlar del que recorden, que són l'Antoni Cibrana, i juntament amb ell la única dona de les dues que va haver en aquells moments que van apostar per l'associació, que és la Glòria Peret Llobera, de la qual estem molt contents, com tu has dit, que estigui aquí, que estigui tan animada i marxosa com sempre. Bé. El caràcter que té sempre és extrovertit. Com a bona docent transmet il·lusió, que crec que és important. Per tota
intentem tenir il·lusió, que és el que cal en aquests moments, també.
Sí, 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 tota la raó.
Esperança, il·lusió i ganes que les coses funcionin.
Joan Ramon, 48 persones, dius, que van...
Sí, això va començar molt breument, és a dir, la seva vella, recordaran els oients, que va estar la nostra catedral, que no era llavors vella, des del 1278, que és quan se consagra, fins al 1707, que és quan se tanca per Felip V, llavors va ser caserna militar fins al 1948, i quan marxen els militars de lo que és la catedral el 1948, comença un procés de restauració. Lent, com sol passar aquestes coses, lent. molt lent, pausat, i tan lent i pausat que a vegades s'atura, i tan aturat que a vegades altres coses, un cop que s'ha consolidat més l'edifici, no es fan coses tan evidents com ficar portes, ficar finestres, obrir el monument per la visita, i per això, a principis dels 70, hi ha la inquietud per part d'una sèrie de gent de Lleida, dels homenots d'aquella època, per crear una entitat que des de Lleida, en caire civil, intentés aconseguir potenciar aquesta recuperació. Llavors, això va ser el 26 d'octubre de l'any 1972, quan, segons costes dels nostres arxius i la memòria dels que hi ha, que va haver una primera convocatòria que van fer 5 persones força conegudes per la societat del moment, que era mossèn Jesús Tarragona, Josep Lladonosa, Ferran Boneu i Ramiro Viola, juntament amb Enric Garçavall, que van convocar a la ciutadania de Lleida a fer unes trobades, en principi, ara la Glòria ens ho explicarà, i aquests van arribar a tenir una reunió, en principi, pel que es consta en els arxius, de 48 persones, de les quals dues eren dones, una malauradament ja no està amb nosaltres, que és la Belén Calaf Viñuelas, i l'altra, la Glòria Peret Llobera, que la tenim aquí, i que potser ens explicarà ara com va ser aquesta captació que li van fer per anar-hi.
Sí.
Sí, a veure, què recordes, Glòria? Com va anar això?
És una cosa curiosa perquè, a veure, jo llavors era soltera, vivia amb els meus pares a l'Avinguda Garrigues, a fora el pont, llavors allò era fora el pont, i un vespre, a l'hora de sopar, se'ns presenta a casa mossèn Jesús Tarragona, acompanyat d'un altre sacerdot, suposo que era el seu vicari, ara no recordo qui era. Ell era llavors el rector de la parròquia de la Sagrada Família, que estava al barri, no? Per tant, estaven vinculats doncs, amb ell per aquest motiu. Apareix a casa i ens venia a explicar justament això que acaba de dir el Joan Ramon, que s'estava movent, s'estava intentant crear una entitat, una associació, un grup, no, una associació, per doncs posar una mica fil a l'agulla per defensar el monument, la Seu Vella, per promoure la seva restauració, per invertir també, per intentar col·laborar econòmicament en la restauració, per fer-ne difusió, etc., per tots aquests motius. I intentaven això. I llavors em proposava de formar-ne part. Home, primer sorpresa, dius, i jo què hi pinto, no? A veure, jo era mestra, em dedicava a l'educació, però en qüestions d'aquestes, doncs, realment no hi pensava, no? Però, clar, la proposta també era engrescadora. Jo he nascut a Lleida i he viscut tota la vida, i Lleida em fa il·lusió, jo me l'estimo, i a més intento veure-la en positiu. Ni allò que es deia anys enrere, per Lleida ja està bé. No, per Lleida no està bé. Lleida mereix i requereix, i en aquests moments jo crec que és una ciutat important, puixant, i que val la pena doncs defensar-la i estimar-la, sobretot, i promocionar-la. Bé, doncs aquella proposta, vaig dir, bé, jo no sé què hi faré, però escolti, d'acord, què li dius a mossèn Jesús? No li diràs pas que no, perquè érem molt entusiasta, ho proposava com una cosa impressionant. I llavors diu, doncs mira, tal dia fem una reunió, i curiosament jo això no ho he trobat enlloc, perquè es parla d'aquesta primera reunió de la Canonja, d'un grup ja nombrós. Però jo recordo haver anat en una reunió en una sala del Montepío.
Sí.
En una sala del Montepío, una reunió no nombrosa, més aviat de poques persones, on jo vaig continuar pensant què hi faig aquí, perquè per mi les persones que hi havia allí, tots homes, evidentment, doncs eren senyors de Lleida, per mi grans, no? La perspectiva de l'edat sempre és molt relativa, però em semblaven grans, persones doncs, vinculades a diferents ambients, hi havia metge, hi havia persones, doncs, bueno, advocats, en fi, jo escoltant, i allí recordo això, aquest primer contacte amb aquest projecte, amb aquesta proposta d'associació, que evidentment després, això era l'any 72, devia ser cap a finals d'any, octubre, potser, novembre, i després, el 73, ja es va constituir aquesta altra reunió més formal. Ja s'havia anat captant, suposo, altres persones de la ciutat.
Bueno, la del 73 suposo que era ja la de amb documents per,
ja de,
per formalitzar,
de constituir,
no? Però
sí,
parlar ja portava sí, un parell de mesos.
El primer document sí, que tenim i que lliga una mica amb el que està dient la Glòria és la que considerem l'acta oficial de naixement de l'associació, que és el 28 de desembre del 72 al Montepío, el que és
pues
la Caixa,
aquesta.
I que firmen un acte que decideixen constituir una associació i que se crea una comissió gestora per constituir-la i que la que firmen aquest acte, perquè aquest és el problema, que solament estan Josep Barahona, Ernest Corbella, l'Enric Garçaball, el Vicente Martín, Josep Lladonosa, Josep Serrate, Rodrigo Pita, Joan Sisó, mossèn Jesús Tarragona i Ramiro Viola. Per tant, aquests potser són els que firmen l'acte, però sí, vostès estàveu sí, més convidats,
sí, sí,
més gent.
Sí, suposo que ens va convidar, vaja, em va convidar perquè, doncs,
perquè pogués, no
pogués
ja
veure
història,
per on anaven les coses, si realment m'hi volia vincular o no, vull dir, en aquest sentit, perquè... i també hi devia haver, suposo, la Belén amb aquella reunió.
Perquè després, tu aquesta... Clar, això és el problema, a vegades l'associació té 50 anys i hi ha la documentació que hi ha la memòria que hi ha, però hi ha moltes coses a vegades que la història queda no ben recollida com tocava, no? Per això la gent que la va viure ens interessa
moltíssim.
Jo
és que allò em va impactar, suposo que me'n recordo, perquè altres coses segurament més importants no me'n recordo, però... Això sí, que hi veig la sala i veig sí, el Montepío.
Però no veies tanta gent, però havia més gent de la que surt aquí recollida.
Sí, 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 i tant.
Potser alguns no van poder estar i van signar sí, com a fundadors.
Sí, clar, perquè clar, no érem només 4 o 5 persones. Ja s'havia fet, suposo, una tasca de captació i d'inici d'això, i després ja es va constituir
correcte,
més formal.
Glòria, en aquests primers passos, de què parleu a les reunions?
Mira, jo ara no me'n recordo, sincerament.
No, suposo perquè a nivell d'ideals, doncs escolta, la seva vella i tal, però no, de coses concretes, escolta, comencem per arreglar una porta o per anar a parlar amb l'Ajuntament o...
El d'anar a parlar amb personalitats, segur que hi va ser, perquè clar, l'associació naixia i l'únic... els únics diners, diguéssim, amb què comptava eren doncs, amb les uh-huh, aportacions dels socis. Vull dir, llavors, una de les tasques, evidentment, era contactar, en aquells moments s'havia d'anar a contactar a Madrid, claro, amb el Ministeri de Cultura. Jo recordo, i a més, perquè ho he llegit també, si no, no me'n recordaria, veig que van contactar molt amb el marquès de Lozoya, llavors, sí, sí, que era el
director,
de Cultura i Belles Arts, que pel que diuen era una persona vinculada amb Lleida i que s'estimava la Seu Vella i que s'hi va posar i va ajudar. Després una altra cosa que a mi això m'ha cridat l'atenció, el nom. També es van barallar diferents noms per l'associació. Un era potser més de caire més religiós, per dir-ho així, i l'altre doncs més laic. Finalment va tirar endavant aquest nom més laic, és Amics de la Seu Vella, i curiosament en català.
Sí.
Curiosament, sí, perquè en aquell, era l'any 72, 72
sí.
A veure, el català
no, era massa,
no estava...
Això al carrer sí, però a nivell oficial era
a nivell oficial, no, i en aquells temps era difícil fer coses en català, vull dir, això ho sé, ho sé.
Doncs, total.
Doncs curiosament... Amics de la Seu Vella. Aquesta és una altra qüestió que també crida l'atenció. Bé, i així es va començar. I llavors sí que van començar a buscar, doncs, a demanar, evidentment, ajut, suport, sempre amb l'objectiu, doncs, d'anar fent coses per anar restaurant, per anar, bueno, doncs, recuperant la Seu Vella i donar-la a conèixer. Uh-huh. I cada any, doncs, clar, hi havia un pressupost on es proposava doncs, arreglar aquesta porta, posar aquests vidres, fer aquesta reixa, vull dir, aquestes coses.
I perquè d'aquesta reunió que comentàvem del desembre se constitueix aquesta comissió gestora, una primera junta formal, uh-huh, l'origen de l'associació, que és la que s'estrena el 23 de febrer del 73,
exacte,
en la qual està ja com a president Ferran Boneu, després com a vicepresident Jesús Tarragona i també vicepresident Josep Barahona, el secretari és Ramiro Viola, i com a vocals doncs està Josep Maria García Sant Martín, Vicenç Martín, Enric Garçaball, Josep Maria Mora Cajigau, Aurelio Bautista, Josep Antoni Rossell i Ernest Corbella. Aquesta seria la primera junta, que són els que ja tiren endavant més directament a la tasca que ara estava comentant Glòria.
I a més, també busquen, no busquen, proposen i constitueixen una comissió assessora de persones més tècniques, és a dir, advocats, gent que coneix el dret o l'arquitectura, perquè puguin anar assessorant doncs, amb les diferents propostes que es vulguin fer.
Sí, sí, en aquest sentit, potser per el que em toca també com a arqueòleg i abans, i amb tot el carinyo, i a més ja ho sé, el tinc mal assumit, que els que tenien mal de pedra.
Això ho deia el meu pare, tenen mal de pedra. Amb carinyo, evidentment.
En aquesta comissió demanen als homenots de l'arqueologia del moment, que eren Rodrigo Pita Mercè i Lluís Díez Coronel, que sempre van estar també recolzant-lo, això. No, sí, no se van implicar directament a l'administració de l'associació, però sempre van estar molt...
No, eren amb aquest grup assessor, diguéssim, en diferents àmbits, de diferents persones que poguessin aportar també el seu coneixement, el seu interès.
Exacte. I això que comentava era Glòria també, de que en aquella època, és el que dèiem, se fiquen portes a les portes i se restaure, el primer que es va restaurar va ser la capella de Jesús, amb aportació, se buscaven a vegades gent que s'involucrés molt més econòmicament, com va ser la família Bordalba, que va assumir bona part de la restauració de la capella de Jesús. O les portes, la Diputació de Lleida va pagar alguna porta, d'altres entitats privades, alguna encara figura el nom en les pròpies portes. Llavors, aquella fenya bàsica, diríem, és la que va fer en aquella etapa l'associació. Sí. I que a part de les quotes dels socis, se va instituir, en aquella època se feia molt, ara ja s'ha perdut això, allò d'anar a captar diners amb una guardioleta, no? Yeah. Al carrer, i se feia una mica per detestar-ho. No sé si ho recordes, això haver contribuït o participat.
No, això no ho recordo tant. No ho
vale,
sé.
Vale.
No sé. Glòria, quan et desvincules de l'associació de dins de la Junta, per entendre?
No, jo a la Junta no hi vaig estar mai. A veure, la Junta sempre...
O sigui, al final no vas tenir cap càrrec.
No, 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 això no. Jo era el que es diria ara militant de base. No, això continuava sent, evidentment, masculí, per dir-ho així.
Això anava a preguntar, no t'ho van arribar a oferir, no t'ho vas plantejar?
Jo no ho recordo, i potser si m'ho van oferir, potser em semblava que no tenia prou coneixements per formar-ne part, llavors no ho sé. Però no, jo simplement he anat seguint la vida de l'associació, he intentat col·laborar quan he pogut.
No podríem dir que al principi, Joan Ramon, tècnicament la Glòria era una vocal.
Sí, no.
No, a la Junta no.
Tècnicament vull dir, a partir de que es constitueix la Junta, no, però abans sí.
No, perquè també la comissió aquesta gestora tampoc està.
Ah,
No. Va quedar, com diu molt bé ella, sòcia de base.
Sí.
Col·laborar com tots els altres d'aquests 48 que van estar en aquesta llista que tenim, encara que físicament estiguessin en una assemblea, doncs se van implicar 10 en aquesta comissió. Els altres 38 van estar com a socis de base, que són els que donaven ànim als altres.
Donaves suport, donaves ànim, eres sòcia, pagaves la quota, i en la mesura que t'era possible, doncs també donaves a conèixer com continua fent ara. A mi m'agrada molt acompanyar gent, amics, coneguts, a dalt a la Seu Vella, a tot el turó.
Exacte.
Perquè és que en aquests moments no és només el monument,
no
és només, sinó que tot el conjunt, tot el turó, és d'una història impressionant.
Però aquí tens el Joan Ramon González.
Si entro en aquest tema no parem,
Sí.
Però que és veritat, que ho vaig descobrir i no fa gaire. Un dia amb una visita guiada que ens feia el Josep Tort. I ho va explicar tan bé, tan bé, les diferents visions que pots tenir del turó. Del turó en si, de l'espai físic, de la història que hi ha, de les èpoques que s'han anat passant, i llavors els monuments, el monument principal.
Saps què passa? Que jo crec que ara
el
que és el coneixement ja de la catedral de la Seu Vella, bueno, jo crec que ja hem assolit un tant per cent important a la població lleidatana. O sigui, ara ja ho coneixem.
Quan
però el
puges...
que és el turó, el que és el turó,
costa,
encara és un bon desconegut.
Aquí està, que no pots entendre la Seu Vella i sobretot la Suda, que és l'altre monument important des del punt de vista nostre, català, històric,
totalment.
Sense la visió global del turó. I això és on ara s'hauria d'intentar.
Per això ara aquest anhel de ser Patrimoni Mundial de la UNESCO ja va cap aquí, cap al conjunt monumental del turó de la Seu Vella. Això ja va quedar descartat, lo de presentar només la Seu Vella.
No. Perquè a més el turó és molt... A veure, ha estat important perquè ha estat el punt el Carmel, que totes les diferents
cultures
que hi han passat, a veure, l'han volgut, perquè, clar, és el punt de domini de la ciutat, del territori, i això també ens ha perjudicat, és clar, perquè aquí hem sofert quatre guerres, vull dir. En fi, que s'ha de donar. De totes maneres, hi ha una cosa que trobo positiva. Cada vegada que pujo a la Seu Vella o vaig a donar un tomb pel turó, trobo que hi ha moltes visites. Hi ha gent, la gent hi va. Sí. Potser molts són de fora.
Sí, hi ha un 40%.
Trobes grups.
Bueno, doncs siguin, escolta,
però,
que es visiti.
Sí, perquè, escolta, jo la primera vegada que vaig pujar a la Seu Vella tenia 14 anys,
Déu-n'hi-do. Nascuda a Lleida.
I nascuda a Lleida. Recordo que era el dia del meu aniversari.
Imagina't tu, regal d'aniversari
sí.
De casa.
Bueno, i vam Nadal, clar, ja n'havien marxat les tropes.
Clar, llavors no estava com ara, eh?
No, era horrible. Era una pena, una misèria.
Molt bé.
La veritat.
Escolta, que ens hem quedat sense temps, sí. I per tant, jo l'únic que us dic és que dijous, a part de poder veure-la i conèixer, perquè aviam, un cop s'acabi la taula rodona, doncs podeu pujar a saludar la Glòria Peret i a la resta de convidats. Dijous a les 7 de la tarda parlarem d'aquest inici present i futur de l'Associació Amics de la Seu Vella a la Sala Gran de la Canonja, a partir de les 7 de la tarda, amb entrada lliure, gratuïta. I llavors sí que ja no hi ha límit de temps, que és el problema que tenim a la ràdio, sí, que tenim sempre els límits de temps aquests i ens quedem sense...
Amb aquesta benevolència que tens amb el temps, a vegades, dos cosetes. Una, la primera dona que s'involucre en l'associació és Pepita Galofré, a l'any 75, que entra com a secretària, sí. I se converteix en la secretària pràcticament del Ferran Boneu, de mossèn Tarragona tota la seva legislatura, i al principi de la meva etapa també com a... Per tant, és la dona que s'implica més formalment.
Sí, des d'això. Una institució dins la institució.
Exactament. Això dic, un record amb ella que ho recordarem, sí, el dia de la tertúlia, sí. A través sobretot de la seva filla, l'Anabel Bernadó. I m'he quedat amb ganes de preguntar-li a la Glòria, quan se presenta mossèn Tarragona aquella nit allà a casa teva, en una època...
Tornem a la noche de los hechos.
Exactament. En que la dona a vegades necessitava molt el permís pater o el permís d'això. No, a casa ton pare sobretot, per exemple, suposo que ser de mossèn Tarragona, però va entendre fàcilment que lucressis amb una entitat que no sabia
sí,
molt bé què
sí,
volia
sí,
fer.
Sí, 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 això sí, de seguida. Sí, de seguida. Sí, suposo que mossèn Tarragona en aquells moments era un aval, també.
Clar, venia ben recomanat.
Com us deia abans.
Però valia la pena comentar.
Li diu que no, el veies molt entusiasta, proposava una cosa que des del punt de vista de ciutadà, ciutadana, de lleidatà o lleidatana, doncs, a veure, era engrescadora, era treballar per la ciutat,
exacte.
I per tant, doncs sí, cap problema, al contrari, encantats de la vida.
Perquè el teu pare a què es dedicava?
El meu pare era administratiu i inspector de comptabilitat a la FECSA.
Vale.
Però ja havia començat treballant quan es feia el pantà de Tremp, bueno, el meu pare era de Salàs de Pallars, per tant estem molt vinculats al Pallars.
Clar.
Jo recordo que llavors hi anàvem molt en tren, clar.
De la Pobla.
Sí. Passava les vacances i tal, i quan baixàvem, clar, la cosa estava a dir, a veure qui veu primer la Seu Vella, el castell, dèiem llavors. Era el castell. Per tant, són vivències que les tens molt en
molt bé. Sí, jo sempre defenso que el castell, si entens com el castell tot el conjunt monumental, no passa res, està ben...
Clar, clar.
El que no és ni el campanar ni la seu és el castell, sinó que formen part de el castell.
Exactament.
Dit això.
Escolta, dijous a les 7. Jo crec que anirem molt més enllà i serà molt, molt maco. Dijous a les 7, a la Sala de la Canonja, és una activitat lliure i gratuïta per tota la gent que tingui una mínima inquietud per conèixer més del Turó de la Seu Vella. Glòria Peret, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat avui aquí. Eh?
Moltes gràcies, el plaer és tan meu de poder estar en aquesta xerrada.
I
jo, com a més o menys director del programa Bocins d'Història, col·laborador, com vulguis dir-me, un plaer d'haver tingut avui un bocí d'història viu, com sí. És el de la Glòria Peret, que ha transmet aquestes sensacions, i agrair-li que en aquells moments digués que sí, que a vegades podia haver dit que no, ha continuat fidel al tema, com està demostrant-lo aquí avui, i que per molt temps puguem fer-lo i celebrar-ho.
Molt bé, moltes gràcies a tots, també.
Gràcies, Joan Ramon, gràcies, Glòria. Anem directes cap als esports.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs
Se'ns apa camí cap a les dues de la tarda. Deixem que provi ja directament la connexió, a veure si avui no ens deixa tirats com l'altre dia. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, pues avui sí que escoltem la veu de l'Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana. Està amb nosaltres també als estudis el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, però bon migdia ja, no? Som que bueno, l'hora sí, del vermut.
Bon migdia o no, doncs us ho deixo a vosaltres. A mi m'és igual. Bon dia, bon migdia. Us faig un repàs ràpid de resultats perquè és un dia per parlar de certs partits del cap de setmana. Amb hoquei femení, el Vilassana va guanyar a domicili al Palau de Plegamans 0-1. El Lleida Llista va empatar 4-4 a la pista del Calafell.
Gran punt, eh? I gran sí. Punt.
Pista molt complicada.
Per això, gran punt.
Amb bàsquet femení, el Cadí la Seu va perdre la visita a Gran Canària, 98-59. Amb bàsquet masculí tampoc va anar bé la història. Va caure el Força Lleida a casa de 20 punts davant del Burgos, 66-86. Amb futbol, la M femení va perdre a la seva visita a Corunya, Deportiu a Corunya 3, a M femení 0. De totes maneres, la M femení segueix en fase d'ascens, són quartes amb 11 punts a 4 del líder, que és justament el Deportivo de la Coruña. En futbol masculí, el Lleida Esportiu va remuntar un partit que tenia perdut al minut 60 i tenia perdut 0-2 i finalment es va imposar 3-2, que combinat amb els resultats de l'Hèrcules d'Alacant i del Badalona Futur els col·loquen líders en solitari amb 19 punts. Amb futbol masculí també, a la tercera federació, el Mollerussa perdia a la seva visita al Vilassar de Mar. El Mollerussa segueix a la posició número 8 amb 9 punts, a 8 del líder, que és l'Olot. I amb volei, doncs, derrota la primera de la temporada del Balàfia Volei a casa 0-3 davant del Mediterráneo.
Per això no ha vingut la Vanessa avui.
No, tampoc està bé la setmana passada.
No s'ha pogut connectar avui, però bueno, segueixen quarts, porten 6 punts i ja va dir que això era una cursa de fons. Dit això, Albert Escuer, no sé si sorprèn no només la derrota, sinó la diferència de punts, parlo del Força Lleida, a casa de 20 punts davant del Burgos, 66-86.
Sí, sorprèn sobretot, o sigui, ja ho han dit moltes vegades, no?, que en aquesta lliga pots perdre en qualsevol, però sí que és cert que sorprèn, doncs, el marcador, que sigui un menys 20, i sobretot la manca de capacitat de reacció de l'equip, que no diré que va baixar els braços, però tampoc va tenir aquella espurna i aquell esperit al qual ens té acostumats de sirgar fins al final. No és cert que al tercer quart hi ha una jugada important, quan es aconseguim ficar a menys 4, després d'una primera part horrible, que per cert va durar 59 minuts, hi va haver moltes aturades, però al tercer quart es aconseguim ficar a menys 4 i en aquell moment un triple, una falta personal, comencen a endollar des del perímetre, nosaltres no, i ja van fent l'escletxa cada cop més gran. I al contrari que del que acostuma a passar al Barris Nord, que dius, bueno, aquí en un moment o altre doncs endollarem dos triples, la gent s'enxufarà i al final això ho traurem, doncs no, els triples no van entrar. 17-78 en 3 partits, compte, 17-78, això és un
16%, sí.
És criminal i, bueno, i es va acabar perdent, bueno, una derrota que pot passar, però bueno, les sensacions no van ser bones. També hem de contextualitzar i recordar que tant Javi Vega com Kenny Hasbrook continuen sent baix, en la qual cosa doncs, l'equip continua amb una rotació força reduïda. Però bueno, el bo que té l'esport és que sempre dona la capacitat de revanxa. I bueno, avui doncs tocarà analitzar què ha passat, segur que Gerard Encuentra, el seu cos tècnic, ho ha fet, i bueno, aquest cap de setmana cap a Cantàbria, intentar esborrar el mal regust de boca que ens va deixar aquesta derrota.
Clar, proper partit davant del Cantàbria, empatat a la classificació, el Força Lleida és 14, només porten 3 jornades, però sí, però la temporada passada, tot pot canviar, i és molt poca, la temporada passada, al principi, parlàvem de victòria per partit, i al final, sembla que es va desinflar una mica la cosa, però vam està allí per la primera posició es veia factible a la meitat de la temporada. Clar, aquest any, aquests punts inicials que es perden, potser es començaran a notar en falta ja el gener-febrer, eh?
Bé, jo diria que si se torna a jugar com vam jugar aquest divendres, mitja taula i prou, eh? No aspirem més, eh?
Bueno.
Cuidadito, perquè va ser un desastre.
El tema és que fa dos anys només vam perdre un partit a Barris Nord. La passada temporada en perdem dos, un contra el Corunya, que bueno, ja vau veure el Corunya la temporada que va fer, i un altre en aquell partit entre setmana amb Castelló, que coincidia amb un Barça-Madrid, que hi havia poca gent, però dius, bueno, són dos derrotes només. I, clar, aquest any ja, a la jornada 3, segon partit a casa, doncs ja has gastat el comodín aquest del Barris Nord, no? I, a més, amb una derrota, ostres, que cou per això, no? Clar, perquè és el menys 20, i sobretot l'ascensió aquesta de gairebé no tenia opcions. Però, bueno, és evident que les expectatives de cara a aquest any, almenys jo, i us ho he dit des del primer dia, han de canviar. Vull dir, s'han perdut tres peces que són importantíssimes, que eren importantíssimes, i només has de veure el rendiment dels tres, dos a ACB, González i Marcos, que estan jugant una minutada i, a més, ho estan fent molt bé, i l'altra carrera que l'MVP de la competició. Hem tingut molt mala sort en les lesions, ens trenca algun Sipi de Marvin o algun Sipi, que havia de ser un dels pals de paller de l'equip, se'ns trenca Kenny Hasbrook, se'ns trenca Javi Vega, bueno, s'ha donat allò la tormenta perfecta en contra de l'equip de Gerard Encuentra, però tot i això, bueno, jo crec que les expectatives són diferents.
Bueno, i a més, ja no hem d'oblidar, Albert...
Però està a Final Four, som un equip, però està a play-off.
Que sí, ja però no passa res. No hem d'oblidar, Albert, que fa dos, tres temporades lluitaven per no baixar, o és fa quatre.
Jo crec que aquí està l'èxit...
Que ens han mal acostumat.
Clar, l'èxit del Força Lleida és aquest, que l'Iaga ha estabilitzat el club a la Lliga Leport. A partir d'aquí, doncs, entrem a la volatilitat dels resultats puntuals, no? I com molt bé diu Ricard, estem molt mal acostumats. La derrota va ser dura, a nivell puntual, i s'ha perdut, i ara pensar ja davant del Cantàbria. I a mi sí que m'agradaria preguntar-li, per cert, com està Corunya, que va fer 119 punts. 119 punts davant de Cantàbria, per cert. És brutal, no?
Bueno, Corunya ha mantingut la columna vertebral de la passada temporada.
Però fer 119 punts...
A banda ha fitxat a Beca Burjanadze i a Husky, que són dos tios absolutament diferencials, en la qual cosa és com si nosaltres haguéssim mantingut, doncs, Carrer, Toni... Marcos i el Gruix, i a més que s'han firmat dos o tres primeres espases de la competició.
Exacte.
Ricard, no és que lluitessin per no baixar, és que i això l'esport té poca memòria, és que fa tres anys van baixar.
Bueno, sí, és que vam baixar. Sí.
Però a mi l'Albert Square m'agradaria preguntar-li ja una pregunta informativa, i sé que és ara una mica populista potser parlar avui, però veient el partit del divendres, clar, me trobo amb Ramon Vilà, que va fer un partidàs.
Molt bo.
I clar, després recordo que l'any passat, quan estava a Granada, que no tenia minuts a la Lliga ACB, se va parlar de la possibilitat de portar-lo al Lleida. Clar, és un jugador nacional, sí, amb clar. Tot el ventall de possibilitats que ofereix aquesta possibilitat de tenir un 5 d'aquesta categoria nacional, no? L'any passat finalment no va venir i clar, i no se va parlar mai al mercat d'estiu, i aleshores, clar, un pensa, hosti, aquest jugador, parlo ara des de l'avantatge del partit que va fer divendres, eh? Sí. Clar, que va fer un partidàs. Aleshores, no ho sé si per què no va venir, si finalment no es va poder per qüestions econòmiques, res a dir, o si tu també el veies com un fitxatge molt bo, reitero, amb el populisme de dir-ho avui pel partit que va fer divendres, Albert.
El fitxatge que ha estat sensacional, però, i mira, ho comentem al podcast del Cobàsquet aquesta setmana, aficionats que a l'acabar el partit de divendres
sí, veure pel Twitter.
Ramon Vila li van dir, ostres, per què no has vingut a Lleida, per què tal, no sé què, i la resposta va ser, perquè no m'han trucat.
Vaja.
Bueno, és que, clar,
així no ha hagut mai oferta, no, vale, això és diferent.
És que això donem per fet moltes
vegades.
No, la
premsa ho va dir, Albert Square, la premsa ho va dir l'any passat, que estava dins de l'agenda, no? O no m'ho invento jo, això?
Bueno, ho va dir determinada premsa. Això ja saps com és, que després comencen a sortir noms.
Bueno,
i...
val. Però jo ho vaig llegir,
A mi des del club sempre se m'ha dit, o sempre se m'havia dit des del club, doncs que en principi l'any passat no era opció i que aquesta pretemporada en principi tampoc.
Bueno.
Això sí que és cert. A mi la versió que m'arriba des del club...
Això ja són qüestions tècniques.
Ha estat aquesta.
Perquè fa un partidàs divendres.
Tècniques o econòmiques.
Però divendres va fer un partidàs, curiosament, potser per això, no?
Certs i tècniques o econòmiques.
Sí, també, val.
En fi,
Cantàbria, ara pensant Cantàbria.
Són tres jornades, no van lloc, això. Es tracta de recuperar...
Van lloc, sí, U2.
Sí, però es tracta de recuperar jugadors i tornar a fer aquest bloc. Passem al futbol, camp d'esports.
Jo, si em permets un incís, Ricard, només, és que més enllà de que vagi en lloc o no i que estem U2 i que només portem tres jornades... Això sí que ha de servir per contextualitzar una mica, no? Perquè acabo el que et deia abans. Clar, no és que estigués a punt de baixar, és que fa tres temporades...
Sí, que vam baixar, que vam baixar, sí, que sí, que sí, per això ho
deia. I que la directiva no només va aconseguir salvar la categoria als despatxos, sinó que ens ha regalat dues temporades extraordinàries amb una Final Four en la que sense Marc Gasol vés a saber què hagués passat, això sempre serà bàsquet de ficció, i amb un playoff la passada temporada. Aleshores, ens hem mal acostumat, no? Sí, ens passa una mica com amb el Lleida Llista Blava. El que passa és que Lleida Llista Blava està capaç de jugar en el temps i del bàsquet venim de dos temporades. Clar. I ens hem pensat doncs, que érem els reis del mambo.
No,
no és així.
Totalment, per això hem volgut...
dos temporades sensacionals, dos temporades que pressupostàriament han estat molt marcades per uns números que eren ficticis, perquè tu has tingut a l'MVP de la competició a un preu molt per sota de mercat i has tingut a jugadors diferencials de la competició a un preu molt per sota de mercat perquè estaven cedits, com González, com Marcos, i després va arribar Rubén López de la Torre, i després va arribar Rafa Villar i d'altres. Aleshores, amb un pressupost limitat com el que té el club en comparació amb d'altres transatlàntics de la Lliga, ostres, durant dues temporades has fet petits miracles. Bueno, els miracles no passen cada dia.
Any per això
hem
deia...
d'assumir doncs, que som qui som, tenim els diners que tenim i, per tant, escolta, anar cada 15 dies al Barri Nord a gaudir, a disfrutar i si podem tornar a fer playoff i Final Four, sensacional.
Per això deia que no siguem conscients.
Però no oblidem que com en la resta d'esports i equips, el primer objectiu quan comença la temporada, si no ets el Barça o el Real Madrid, és la permanència.
Sí, correcte,
la
evidentment.
Subscric tot el que està dient.
I en futbol també, eh?
Correcte,
encara que
esports...
anem molt bé.
No, però Albert va dir que una frase, perdona, Albert Escura va dir que una frase que sempre l'assumit ara jo com a lema, com està l'esport lleidatà, salvar ara totes les categories ja és un èxit. I a partir d'aquí, de tot, eh? I a partir d'aquí podem anar.
No, i a més és que tenim bastant bones categories en molts esports, eh? Tenim molt bones categories. No sé si estem cada cop més a prop del retorn de Xavi Pérez al camp d'esports. Després de viure el que s'ha viscut aquest cap de setmana. Xavi.
Però continuen a veure els ocupes.
Ja, però és igual, tu vas a veure futbol.
No, jo t'ho vaig dir que mentre seguís ocupes no se pot anar.
És una persona d'idees fermes, Xavi Pérez.
Escolta, dos partits seguits del Lleida Esportiu a casa, amb dos filials, el Sergi Tor ja em va transmetre fora de micro que li feien respecte a aquests dos partits. El primer podia haver acabat amb tragèdia, enteneu-me, esportiva, minut 60-0-2, i amb un partit regular a la primera part del Lleida Esportiu, però escolta, la transformació que fa, suposo, l'entrenador a la mitja part,
no,
combinat amb els jugadors que surten amb una altra gana o amb una altra manera de jugar, fan que es pugui aixecar un partit de 0-2 amb 9 minuts, 3 gols.
Home, des de luego és molt complicat. Ha passat ja tres vegades i això és molt complicat que passi, no? Però bueno, la prova és que l'entrenador ho té molt clar i a la mitja part pues, els diu el que els té que dir i els xiquets surten a mossegar perquè la primera part no se va jugar res, però a la segona part se va jugar un futbol molt més bonic i agressiu. I la prova és que aquí al final, si d'entrem primer, ho acaben d'entrar nosaltres.
Sergi, el Lleida al final va seguir fent allò que feia? O sigui, seguir jugant a futbol?
Sí, la valoració ja la fa molt bé l'entrenador. La primera part va ser inferior al València. València va jugar molt bé. És a dir, es va ficar 0-2 amb justícia. El Lleida millora a la fi de la primera part i una gran oportunitat d'Agüero que la treu Tàrrega. I la segona part doncs, va ser el costat més salvatge, ja que d'aquest adjectiu, perquè el defineix molt bé.
L'he vist a xarxes, aquest.
No, Viadero va dir fa un mes que era un equip doncs, a vegades que ell no el podia parar perquè era salvatge i ahir va ser doncs, 20 minuts de futbol. Ja sé que dir-ho és fàcil, però jo crec que feia molts anys que no es vivien al camp d'esports, perquè és el que havíem vist a l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, al Real Madrid al Bernabéu, a les oportunitats del Barça al Nou Camp, perquè el gol de Campins el primer arriba després del cinquè córner. Córner, és a dir, i l'error de Tàrrega, que és un central impressionant, arriba perquè allò era una munió de centros laterals que te fa un error. I després arriba el cop de cap d'Agüero amb una gran centrada d'Òscar Rubio.
El tercer, però, jo sí que l'he vist, és espectacular.
Sí, però tot és fruit del joc. Tot era un fruit del joc desmelenat. Li pots dir salvatge, desmelenat, disparatat, i aleshores això produeix doncs, una alegria. L'efecte remuntada té una cosa, curiosament amb el públic, molt bona, i és que et provoca una major adhesió perquè tu te sents partícip de la victòria. De dir, hem remuntat tots junts...
Claro, Albert Escuer, hem remuntat, no?
Perquè és cert.
Sí, no, i al final s'està generant una mística similar a la que s'ha generat al Barris Nord, que la gent quan arriba a Barris Nord ja arriben cagats perquè diuen, mare de Déu, aquí la gent com apreta, mare de Déu, aquí ja veurà estar. I el camp d'esports està, jo crec que està començant a passar una mica, perquè al final tu un partit el pots remuntar per sort, dos partits també, però és que han remuntat els tres últims a casa.
Però això va, això ho hauríem d'anar tallant, Albert, també, eh? Si podem començar guanyant els partits, quasi millor, eh?
Sí, sí, però el que vaig és que potser que ja no és sort, no? Perquè tu al final, en una temporada, pots acabar remuntant 5 o 6 partits. El Lleida Esportiu ha remuntat els 3 últims que ha jugat a casa com a local.
No, feia 6 anys que el Lleida no remuntava un partit. 6 anys. L'últim va ser amb el Baladejo d'entrenador.
Però per això et dic que tampoc tenim mala sort.
Imagina't. Llavors jo torno a lo que comentàvem a la primera i a la segona remuntada, que aquest equip té una cosa bona, que és que sap el que juga, i sap el que vol fer, i sap en qui fer-ho. Fins quan durarà? No ho sé, però és evident...
Però mireu l'eufòria.
No ni de casualitat ni res, hi ha un conjunt de circumstàncies doncs, que afavoreixen això.
Albert, a veure si tu te'n recordes. L'any passat, en quina moment del calendari vam arribar a tenir 19 punts?
Acabar la primera volta.
Sí, però ostres, jo crec que cal desembre, no?
Sí, però tu ara t'ho figura't que estem parlant amb l'eufòria que estem parlant avui en dia, no?
Sí, però són 19 punts, eh?
Sí, però
el dia després.
Si hagués sigut les tres derrotes que estarien dient.
Bé, doncs malament, però no han estat.
No, ja, però
el primer que hem dit... Champions...
No, perdona, el primer que hem dit és que hem de canviar l'entrenador, que això no
funciona... Però
això passa a tots els equips, això, per desgràcia.
És que aplaudim els tres corners. Piano, piano.
No, però estem jugant molt bé. Però no, els 20 minuts que van fer ahir, piano, piano, no. Però jo t'he dit, la primera part vam ser inferiors al València.
Són tres partits a casa. Si els haguéssim perdut... Avui en dia no parlaríem d'aquesta manera.
Perquè els han perdut.
Sí, ja, però...
I crema a la Champions.
No, home, no, això ho diu. Piano diu tothom.
Però això és com quan perds tres partits i els pots guanyar i dius, hòstia, i si els haguéssim guanyat, doncs és el mateix.
Però l'entrenador és el que diu el primer que anem piano a piano, perquè evidentment diu... Diu una frase que m'agrada molt.
Perquè ja saps que vindran maldades.
Diu, ja hem de disfrutar el que tenim. Clar. I avui disfrutem aquesta nit d'això. Però això ha de ser lent. No podem viure ràpids.
No.
Però res, ni amb el bàsquet, ni amb la vida, ni amb res. El mes de maig és algo està al quart mil·lenni. Ara és Espanyol B. Diumenge a les 5, davant de l'Espanyol B. Formentera ja no existeix, perquè és allò. I això ha de ser lent, una frase que no l'havia pensat, però que m'agrada i me la faig meva, no? Tot l'esport ha de ser lent, com a la vida. I el lent és això, ahir vam guanyar, disfrutem-ho. Que haguéssim pogut perdre? Pues sí. També hi havia partits, Albert Escuel, me'n recordo un dia de l'Espanyol B, que van guanyar 2-0 en líders i van perdre 2-3. Te'n recordes d'aquell partit que van fallar un penal?
Sí, i la que se va liar.
Home, doncs un entrenador... Exacte, i guanyem 2-0 al minut 75. Perquè això ho han viscut a la contra moltes i moltes vegades. I el que sí que provoca la remuntada és allò del partícip tu mateix de la graderia. Aquell toc d'electricitat que deu passar Sant Mamés i provoca una major adhesió perquè ho vius. Ara, el millor és, evidentment, guanyar, com diu el Ricard, no anar 0-2 a la mitja part. Això és indiscutible, no? Perquè ara que no podrem. Però sí que aquest equip té una cosa doncs que el fa provocar que això sigui possible.
El proper dia, Espanyol B, un altre filial, a casa, diumenge, a les 5.
Complicadíssim, sense Roger Figueres.
Complicadíssim, no, que ara us diré una cosa que us fa molta gràcia. Van 12, és l'Espanyol B.
No, però ja ha fet 7-9, eh?
I el València com ha anat?
Exacte, igual. Però ja ha fet 7-9, eh? Ja ha fet 7-9, eh? L'Espanyol B, ja és un equip bo.
La classificació, el que tu has de mirar...
El maig. No, són els punts que tens, són els punts que tens.
O sigui, 8 partits ja és un quart de porronet i ens l'hem begut.
Exacte.
O sigui, perquè la Lliga en té 34.
Sí,
el primer quart de porronet ens l'hem begut i allà estem.
Amb 19.
Líders i el més important per mi, a 5 punts del 6è.
Bueno, i amb 19 punts, que aquests 19 ja no marxen.
A 11 de la promoció de descens, si ho voleu mirar així, a 11 són molts, no?
Clar, i llavors, si tu dius, quan necessitaràs, si tornem al discurs d'abans, salvació, que són 42, 43, bueno, pues mira, pues ja tens mig porronet. També.
Exacte, home, és que el que l'any passat dèiem, que vam fer dels últims 10 partits, ja vam guanyar 7, si no baixàvem. 7 dels últims 10 partits l'any passat, 7. Jo dic, és que baixem, perquè ho vam fer de líder.
El Sergi, us ho dic que sí.
És que ara, igual...
Va haver una setmana que ho tenia molt clar que baixàvem.
Home, la vegada que vam perdre Saguntino i l'haver-me va animar aquí dient, bueno, Sergi, lo que hi ha. Exacte, me'n recordaré sempre.
No, però és cert que bueno, escolta, que som líder, disfrutem-ho, que portem molts anys menjant molta merda.
30 anys.
Llavors, disfrutem-ho i no mirem més.
Claro, claro, estem d'acord.
Setmana que ve Espanyol B, difícil, com tot, i sent un filial, encara més.
Sí.
Però hi ha algun equip fàcil en aquesta categoria, en aquesta competició.
Com, ni a l'Eporo, ni a la Superliga de voleibol, ni enlloc. Per cert, la mística també ens va bé que estem atacant la segona part a Gol Nord. I hem recuperat el que és la graderia de Gol Nord. Jo de petit recordo, te quema Gol Nord.
Està molt animada, eh? La graderia.
Això era dita, eh?
Però està molt animada la graderia de Gol Nord.
Sí. No, la graderia de Gol Nord sí està plena.
Afortunadament, eh?
Sí, però a part, sembla l'aspiradora de Liverpool, aquella porteria que ens està aspirant els gols. Bueno, ahir els 5 gols van ser Gol Nord. Els 5. No, Albert.
Sí, és una cosa que no entenc, perquè jo, si fos entrenador de l'altre equip...
Sí, però perds el sorteig.
La primera consigna al fer l'escouting del partit seria: si ganamos sorteo, atacamos segunda parte en gol sur.
Home, clar, tothom ho vol. Però el Lleida està guanyant el sorteig de càmera, me diuen.
Bueno. Sí, sí, no, no, ja no, no. M'imagino que...
Des de fa anys, els entrenadors rivals ja ho saben, home, ja tots els camps se sap on ataca l'equip rival a la segona, on li agrada atacar a Sabadell, cap allà, al Nàstic, cap allà, doncs clar, aleshores el que busques és canviar, que hauríem d'intentar ficar gent a gol, no, a gol sud també, perquè un partit atacant la segona part a gol sud, però bueno, són les coses misterioses, bueno,
prou,
de la vida.
Prou costa d'omplir una porteria, a veure,
sí,
ara...
Sí, sí.
Bueno, no sé si això, si es va traslladant, perquè sempre diem quan entra la pilota, doncs canvia la dinàmica, a veure si entra més gent al camp i cada cop hi ha més...
No, però ara hi ha un ambient festiu bastant maco. Eh?
Molt bé, doncs, escolta, que ens plantarem a les 2 de la tarda, Albert Escuer.
Sí, Ricard, si me permets un incís només de l'any, perquè és cert que perd 3-0 al camp del Deportivo, que és un dels favorits, però sí, és cert que el partit està mediatitzat per l'expulsió de la portera Laura Martí. Sí,
correcte, correcte.
És vermella clara, s'equivoca la centrada en la sessió, surt fora l'àrea i la toca en les mans, però l'equip, jo vaig estar bé en el partit,
i són les
i
lliers,
3-0,
no?
Però l'equip competeix i a la segona part, fins i tot amb inferioritat i 3-0, en el que baixa els braços, té un pal i una bona actuació de la portada local.
El que costa guanyar sempre, bueno, perquè sempre hi ha inconvenients.
Que sí, final, totalment.
I amb el Deportivo, Deportivo.
Albert Escuer, una abraçada, bona setmana.
Igualment, merci.
Una abraçada, amic.
I Xavi Pérez i Sergi Dor, també un plaer, gràcies.
Una abraçada, Xavi, una abraçada, Ricard.
Bé, gaudim dels resultats positius, els negatius ja els millorarem la setmana vinent i hem de fer-ho així. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, segueixes ara amb tota l'actualitat que te l'explica la Pilar García Muñiz, demà a les 12:20 des de Lleida.